Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui, quan passen 10 minuts de les 11 del matí, ens calcem les sabatilles esportives, les bambes, i si us ve de gust, sortirem a córrer. I mai millor dit, perquè precisament avui parlarem d'això que necessitem, precisament, per sortir a córrer. I aquí no, eh? Hi ha països que surten sense bambes ni res i corren més lleugers. Xavi Requeno, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
El que passa és que, clar, nosaltres estem acostumats a calçar-nos les bambes, perquè se'ns faria una mica estrany, no?, sortir a córrer sense.
Bueno, fixa't que ara també hi ha tendències, aquests que diuen els corredors minimalistes.
Ah, sí, és veritat.
Que corren descalços o amb un calçat que realment és, tal com diu la paraula, minimalista, no?, que pràcticament no té gens d'amortiguació, i bueno, és una tendència més en el tema del running. Hi ha gent que ho desaconsella absolutament, i especialistes i metges, i altres que defensen molt fort aquesta tendència.
Però avui nosaltres ens entretindrem en el tema de les bambes, perquè hi ha molts aspectes, i a més aspectes importants que haurem de tenir en compte. Per tant, si heu de triar una sabatilla esportiva per la pràctica del running o per sortir a caminar, avui explicarem què és el que cal tenir en compte abans de comprar aquest material.
Sí, no oblidem que les bambes o les sabatilles de córrer continuen sent l'element clau per practicar aquest esport. Han aparegut altres materials que han creat molt interès als practicants, com pot ser, per exemple, tota la que és l'electrònica, els GPS, la roba que cada vegada també evoluciona, el material aquest compressiu que també fem servir per les cames, per recuperació, productes, tot el que és també tota la dietètica, hi ha molt marcat en aquest món del running, però les bambes, evidentment, les sabatilles de córrer, continua sent l'element clau, perquè és el que ens dona, es pot donar primer a prevenir-nos de tot el que són lesions, que és importantíssim, i després es pot ajudar molt a fer una pràctica amb màxim confort i per treure el màxim de rendiment. Sí.
Ara, això estava pensant, que també és qüestió de pensar en el rendiment, sobretot aquells que es dediquen a la competició, no?
Correcte, però hem de pensar quina és la nostra pràctica, que és el que volem fer per a l'hora de triar, que ara en parlarem d'això, sí.
Per començar, ens situem en una botiga de proximitat, si pot ser, i si no, hi ha qui ho fa per internet, no?, que sembla que té més aparadors per triar, però jo m'imagino que una de les qüestions importants és decidir el tema de la marca. O sigui, se li dona molta importància a la marca de la sabatilla que triem?
Pues sí, jo crec que massa, perquè d'alguna manera és d'alguna manera el condicionant que moltes vegades la gent que va comprar unes sabatilles per córrer és el primer condicionant que hi posa, no? No, jo faig servir aquesta marca. Jo crec que és, en principi, salvo excepcions, és un error, perquè d'alguna manera podem dir que totes les marques tenen una gamma molt variada de tipologia de sabatilles que d'alguna manera poden satisfer les nostres necessitats. Si ens cenyim únicament a una marca, probablement estem despreciant altres possibilitats que també ens vindrien molt bé. Evidentment, hi ha excepcions. Podem parlar de que hi ha algunes marques que venen ja definides per una amortiguació molt especial que a persones que tenen unes lesions o això, ja sí que aquesta marca està especialitzada en aquest tipus d'aspecte, que és el que hem parlat, d'amortiguació, o la horma també, es pot donar el cas, no? Hi ha marques que ja fabriquen una horma determinada i jo, per exemple, que jo tinc el peu molt prim, ja sé que hi ha una sèrie de marques que ja em limiten O sigui que ja trio una sèrie de marques que són les que ja fabriquen amb l'arma més estreta, perquè l'arma ampla pues, a mi no, no em va bé. Però bueno, sí que és important, sobretot si és possible, despreciar aquest, el tòpic de que sempre anava a buscar la marca, perquè jo vaig tenir unes d'aquesta marca, em van anar molt bé i penso que igual aquestes ja m'aniran bé per sempre. I jo crec que hi ha altres coses que s'han de tenir en compte, sí.
Uh-huh. Com per exemple... Què és el que farem amb aquestes bambes? És a dir, si sortirem a córrer de tant en tant, quan ens vingui de gust, o si li donarem un ús bastant continuat i freqüent, o si necessitem aquestes bambes per competir, no?
Correcte.
Hi ha diferents nivells.
Sí, sí, això hem de pensar, per què vull aquestes bambes, evidentment. Pense que, per exemple, corredors que són corredors que surten molt, que competeixen, doncs no tenen un parell de bambes únicament. Hi ha gent que es compra bambes doncs, per entrenar únicament, que té unes característiques més concretes, no? Són bambes les d'entrenament que tenen més amortiguació, tenen una mica més de pes, però també tenen més durabilitat. I penseu que aquestes bambes, doncs, d'alguna manera, és un target molt important de les triades per als corredors. Són bambes que igual en el nivell de preu pues, és un preu assequible i bueno, aquestes en duraran més. No? I hi ha corredors pues, que també les trien perquè pues, bueno, les faran servir per tot. Però d'alguna manera potser no és el més aconsellable. Si una bamba que sí que té amortiguació però que és més pesada i que té més durada, es pot fer servir pues, bueno, pues per sortir a entrenar habitualment. Però jo crec que és una bamba, diria jo, una sabata secundària, que la podem complementar amb altres, des del meu punt de vista.
Però aleshores els que habitualment corren no entrenen i competeixen amb la mateixa sabatilla?
No. Habitualment no, sobretot els que fan els competidors que van de cara a fer marca, tenen unes altres bambes per competir, que és el que ara ho volia explicar. Quines característiques tenen aquestes bambes per competir? Primer de tot són més lleugeres, tenen una reacció en la sola, en el moment que la sola es flexiona en la petjada, són més reactives, que ens ajuden pues, a empujar una mica més al corredor.
Són propulsives.
Sí, pues sí, són aspectes que ja els fabricants ja treballen en aquestes respostes físiques de les bambes. I són bambes que segurament pues bueno, ens ajuden a ser més lleugeres, pues alguna vegada ens pot ajudar a fer un rendiment més alt. Són també les bambes de competició un calçat que ens dura menys, el ser més lleuger, els materials estan pensats pues, per no...
Més delicats.
Més delicats i no dura tant. Per això són bambes que farem servir exclusivament moltes vegades pues, per fer un 10.000, i que són les que es diuen voladores. No? Tenen aquest nom, aquest sobrenom de voladores, i en definitiva són aconsellables de fer servir exclusivament quan anem a córrer, perquè allà el ritme que farem serà un ritme més alt, el tipus de petjada probablement no serà tant de taló, serà més de planta cap a la punta del peu, buscant més una actitud del corredor més agressiva i més ràpida. No?
Uh-huh. Doncs jo pensava, i segurament hi haurà més gent que també pensés el mateix, que bueno, per un corredor que sí que competeix o dels que hem parlat moltes vegades, aquests amateurs, però que tenen una continuïtat, una afició i que s'hi dediquen, doncs que les bambes d'entrenar i les de competir podrien ser les mateixes o hi ha una fórmula mixta?
Sí, sí que n'hi ha. Podríem dir que són les mixtes. Que és un altre dels grans, dintre del que és el target de sabatilles, és un de les que té més acceptació, perquè d'alguna manera, com tu deies, hi ha un gran volum de corredors, de runners, que al nivell que ells ho fan, pues, confien en les mateixes sabatilles d'entrenar i les de fer la cursa que s'estan preparant, que siguin les mateixes, les donen més seguretat i pensen que si canvien...
Les sensacions haurien de ser les mateixes, no? Per això fa servir les mateixes bambes.
I li donen més seguretat, probablement amb ells també, i pensen que d'aquesta manera pues, no, pues no s'han de lesionar. Escolta'm, si va bé, millor no menear-lo, eh? Vull dir que si aquesta és perquè ja sabeu que en el running un dels fantasmes més importants que hi ha, que són les lesions i que s'han d'evitar. Bé, aquesta sabatilla mixta, que realment pues, bueno, és un intermig entre la competició i la d'entrenament, que fa servir un sector molt ampli de corredors, també les fan servir, pues, per exemple, pues, gent que té un nivell molt alt i les fa servir també per entrenar. Les fan servir per entrenar els que tenen un nivell més alt. Baixa un esglaó i diguen, no, jo unes mixtes, perquè quan ja corro sí que corro amb unes sabatilles molt, molt voladores, no? I bueno, les mixtes tenen molta acceptació, diguéssim. Sí.
Però després, clar, no és el mateix sortir a córrer per asfalt que si te'n vas per Collserola.
Correcte, sí.
Per exemple, necessites un altre tipus de bamba.
Sí, és la bamba que, sobretot aquests darrers anys, ha tingut una evolució. Totes les marques també han fet aquest segment, que són les sabatilles de trail. La sabatilla de trail, que no vol dir que sigui una sabatilla que sigui pesant.
Sí, que pot donar la sensació que sí, no?
No, també són lleugeres. Ara bé, sí que tenen cura de que els materials siguin una mica més resistents, perquè, evidentment, pel terreny per què fem servir, doncs ja sigui pedres, tarteres o sorra, d'alguna manera pot desgastar més. I després, penseu que la sola ha de ser una sola que ha de ser molt, molt adherent, i per tant la goma que té és més tova per precisament donar aquesta adherència en terreny irregular, no? per mirar de no caure. I també, evidentment, és una bamba que per aquests mateixos motius pues, també es desgasta abans, per la pressió del terreny. Perquè sobre el desgast, perdona, és un tema que hem de tenir molt en compte. Les bambes no són per sempre, per tota la vida. Tenen una
durada.
Tenen una durada. Que molts fabricants ja l'estan donant, pues, igual que els cotxes als quilòmetres, pues, les bambes pues, tants quilòmetres.
Igual
no?
que els mòbils.
Exactament. Pues, diuen, aquestes bambes t'han de durar pues, uns 900 quilòmetres, no? Que és un dels... Abans de 1.000, no facis més de 1.000, perquè a partir d'aquí, tu encara que les vegis és molt maques i que estan molt ben conservades, les seves propietats, sobretot d'amortiguació, i el desgast que tu ja has pogut fer, és quan ja entrem en risc de poder lesionar-nos.
Quan parlem d'amortiguació estem pensant en aquella càmera d'aire, no? En aquell gruix que veiem a la sola de la bamba.
L'amortiguació es pot fer de diverses maneres. La tecnologia ha evolucionat molt. A vegades és la morfologia de la pròpia sola, que deixa uns espais o crea una mena de cel·les, o inclús els materials o la segmentació del sàndwich de materials que poden col·locar. Hi ha diferents tecnologies amb això de l'amortiguació. Però bueno, és coneguda la gran propaganda que va fer Nike en el seu dia amb el concepte Air, no? La càmera d'aire, no?
Sí.
Que va ser els que d'alguna manera van començar a revolucionar aquest concepte. Però torno a dir, hi ha diferents tecnologies per aconseguir una bona amortiguació a les bambes.
Les bambes per fer running. Hem parlat, perquè és molt clar, l'exemple de les bambes de trail que necessiten aquesta sola ben marcada. Imaginem-nos, no sé, el pneumàtic d'un cotxe recent estrenat o d'un camió, una sola allò forta perquè agafi, no? Però més sofisticat.
Sí.
Però la resta de sabatilles, la resta de bambes que fem servir per sortir a córrer així amb normalitat, quin tipus de sola...
El gravat de la sola no és un gravat que sigui molt, molt, molt marcat. En canvi, com les que he dit, com tu bé has dit, la de trail, més que sigui una sola robusta, és un dibuix.
El dibuix,
exactament, el dibuix de la sola està fet i pensat precisament perquè tingui més adherència. I com he dit, o sigui, la goma d'aquest dibuix acostuma a ser més tova. I perquè quan nosaltres la goma, vull dir, contacta amb una superfície irregular, pues el ser tova té molta més capacitat de fer grip i de fer una bona adherència.
Estem parlant de sabatilles, d'aquest calçat indispensable per sortir a córrer, però després Hem de tenir en compte que aquesta petjada, aquesta trepitjada que fem, ens dona molta informació, no? Al respecte. Ens dona molta informació que, analitzant, ens pot ajudar a corregir alguns problemes que podem tenir.
A la nostra morfologia.
Exacte.
La nostra morfologia és clau per entendre després l'altre aspecte a l'hora de triar sabates, que és la tipologia que pot haver-hi sobre la nostra petjada. La nostra morfologia, la posició de les cames, que és la que es marca després, quina morfologia tenim a les cames, quina seria la trepitjada que nosaltres farem.
Jo crec que en aquest punt diria que no hi ha massa gent que tingui en compte això, perquè justament ningú no li ha dit tu tens doncs, un problema determinat i l'hauries de corregir d'aquesta manera.
Bueno, saps què passa? Que això ha evolucionat molt, com el mercat de tot el que és la ciència mèdica, que s'ha posat al costat, quan la ciència mèdica s'ha posat al costat de l'esport, ha hagut una gran revolució. I la revolució no només ha estat en metodologies d'entrenament per treure màxim rendiment, sinó que a més en la biomecànica i en el material que nosaltres fem servir a l'hora de fer esport. Això ha sigut clau. En aquest cas, evidentment, quan els corredors, els atletes comencen a tenir problemes i lesions, la ciència investiga realment quina és la problemàtica. I aquí veiem que la morfologia de les persones, perquè nosaltres evidentment pues, som diferents i sobretot no som perfectes simètricament, és un tema que hem de tenir molt en compte. Hem de veure que aquestes asimetries, quan són d'alguna manera prou importants, es tradueixen en un problema posterior que hem de corregir o hem de mirar d'intentar compensar-ho amb les bambes, no? A la compra de les bambes, perquè hi ha tres tipus de petjada o de tipologia, no? Que és la pronadora, la supinadora i la neutra. Que això és un temazo, podem dir, que molt, molt interessant, que crec que
serà interessant abordar amb algun especialista.
Exactament, amb un especialista per poder ampliar aquesta informació i fer realment un monogràfic sobre això. Però hi ha aquestes tres tipologies de persones o de corredors.
Molt, molt ràpidament sí que podríem indicar què defineix cada tipus, és a dir, la petjada neutra, quina seria?
Bueno, la petjada neutra és les persones que acostumen a tenir les cames ben alineades, ben rectes, i el recolzament del peu està sobre l'eix central del peu. Podríem dir que, aproximadament, sobre els estudis, estem parlant sobre el 35% de les persones dels corredors que fan la petjada neutra.
No són massa.
No.
L'altra, la pronadora?
La pronadora és on està el gran volum de les persones, dels corredors, que morfològicament són les que veiem que les persones que tenen els genolls una mica més a prop, o sigui, són les
que fan les típiques, la X, diríem, no?
Sí, exactament, les cames en X, i això es tradueix en un recolzament a la part interior del peu, i que estem parlant del 60 o més del 60% de les persones.
Molts.
Sí, i dintre d'aquesta gran classificació pues, són les persones que són o som d'una manera més lleu o són d'una manera més severa. No? I dintre d'aquest ventall trobem pues, les patologies i hem de veure també que hi ha bambes, però també per totes aquestes, d'alguna manera, per aquest tipus de desviació en el seu grau també.
I les últimes, els supinadors?
Els supinadors són pocs, la veritat. És el cas menys morfològicament, menys comú, són aquestes persones que tenen les cames pues, de tipus que coneixem vulgarment com els garrells, i que fan un recolzament sobre la part exterior del peu. Això, morfològicament, són el grup menor de corredors. Però que, a més, trobem menys, al ser menor, el mercat, lògicament, pues, té menys atenció amb aquestes persones i és més difícil trobar aquest tipus de bambes correctores per a aquestes persones. I llavors es deriven cap a la bambes de tipus neutre.
Doncs aquest tema, com és un tema que segurament pot donar bastant més de si, intentarem aprofundir amb un expert, amb un professional, que ens doni alguns detalls més.
Sí, clar, perquè torno a dir, o sigui, aquesta incorporació de la ciència mèdica i la biomecànica sobre la cursa ha fet que evolucioni moltíssim el tema. I ara és una cosa que està a l'abast de tothom, hi ha especialistes, hi ha experts, que pues, fan l'estudi i anàlisi de la petjada, que ja fan en els mateixos les consultes, pues, et fan córrer allà mateix. No, jo només és posar el peu en un mirall o fer-ho d'una manera estàtica, sinó que hi ha mitjans per poder fer-ho corrent en un mateix estudi i allà fan l'anàlisi de la petjada que fas en cursa. Molt interessant, perquè aquí ens determina realment si aquestes tipologies es poden derivar posteriorment en un problema que pugui portar lesions i com ho podem corregir, ja sigui amb bambes específiques o inclús amb plantilles també per corregir aquestes anomalies.
Si parlem dels preus, i ho farem molt ràpidament, també tenim una àmplia gamma de preus, no?
Sí, és evident. Nosaltres podem considerar que ja podem classificar més o menys en quatre games. L'estopall, la gamma més alta de totes, són aquestes bambes que acostumem a que tinguin un preu superior als 140 euros o cap amunt, no? Són bambes que...
Les voladores són aquestes, no?
No tenen per què ser voladores, no? Moltes vegades és per la qualitat del material, per la tecnologia que han invertit les marques per fer tot el sistema d'amortiguació i per aquesta qualitat també dels materials per fer l'amortiguació.
L'altra...
Bueno, i després anem a una gamma alta, que podríem trobar aquestes bambes que estan entre 115 i 140. Estem parlant sempre de referències a botiga, perquè després està el mercat
online.
El mercat online, que això és un temazo que jo crec que sí que val la pena parlar un momentet. Aquesta gamma alta, pues, també, evidentment, pues, troben materials molt interessants i moltes vegades aprofitem aquesta tecnologia del top per aplicar-los també a aquesta gamma, no?
Anem a una gamma una miqueta més assequible. Anem baixant.
Sí, bueno, ja trobem la gamma mitjana, que són bambes que podem trobar inclús per sota de 100 euros i fins a 110. Que no tenen per què ser dolentes, ni molt menys.
Jo tinc unes bambes fantàstiques i no m'han costat tant.
No tenen per què ser dolentes, ni hem d'anar sempre a buscar la gamma més alta. Això és important. Hem de veure, sobretot el que hem comentat abans, aquests aspectes que és sobre el nostre pes, l'ús que li donarem, per què les farem servir, i a partir d'aquí segur que podem trobar la nostra bamba.
I per últim, hi ha una gamma baixa, no?
Sí, podem considerar baixa totes aquestes que estan per sota dels 90 euros. Que sempre, tot i així, podem trobar alguna bamba d'entrenament que, escolta'm, es doni el servei i tingui bona qualitat per fer-ho. No tenim que anar sempre a preus molt alts.
Però sobretot és important també, evidentment, el mercat és el que és, els preus són el que són, però una recomanació és que s'aprofiti els moments de descomptes, de rebaixes, no? I a més, no cal tampoc en època de rebaixes, sinó que preguntant a les botigues, segur que moltes vegades tenen alguna sabatilla que els ha quedat suelta, no? I poden respondre perfectament.
El canvi de gammes anuals, això és important estar una mica al cas i veure quan hi ha aquests canvis de gammes, aprofitar alguna sabatilla, bamba que sigui de l'any anterior, però que compleix amb les nostres expectatives i el que nosaltres volem. Això és important. Evidentment, està el gran mercat d'internet, que quan hem parlat, com hem dit al principi, les persones que saben quin número fan d'una marca en concreta i veuen aquestes... ara, mira, acaben de passar el Black Friday, no? Ara, i quan veuen, doncs mira, jo com sé que, per exemple, de la marca tal faig aquest número, veig que surt una oferta, me la compro, no? Això, evidentment, és el que hem parlat abans del tòpic que sempre fem d'una manera a vegades poca reflexiva a l'hora de comprar, no? Pensem que aquesta marca ens anirà sempre bé, que el número que jo calço és aquest d'aquesta marca, per tant veig una oferta a internet i la compro. Pot ser que encertis o pot ser que no. Jo crec que és important tenir en consideració totes aquestes coses que hem parlat avui.
Home, són importants i són interessants. Vull dir que el tema de les bambes, mireu si dona per parlar i en continuarem abordant el tema. perquè a veure si en aquesta conversa amb un especialista doncs ens aporta més informació, que segur que sí. Per acabar, l'agenda de running per aquests pròxims dies, Xavier?
Sí, mira, jo he vist una oferta molt interessant. Ja sabeu que hi ha moltíssima cosa, però bueno, jo, coses que m'han cridat l'atenció.
Una selecció.
Que pugui estar bé. Per exemple, el Renault Street Run, perquè moltes vegades les marques i això es posa en això, a Viladecans hi ha uns 5 i uns 10 quilòmetres urbans que són molt interessants. A Blanes també he identificat aquest diumenge que hi ha una mitja marató, que es diu el Passafet de Blanes, que és de muntanya en aquest cas.
Segur que passaran fred, segur.
Sí, sí. Després, carreres urbanes, aquesta època, interessants, com la de Castelldefels, que ja és la 36a pujada al castell de Castelldefels, que hi ha en 5 i 10 quilòmetres. És una cursa urbana. Si busqueu aquesta nomenclatura, podeu fer l'inscripció per internet. Una molt interessant. Anar al circuit de Montmeló a córrer un 10.000.
Pel circuit? Per
el mateix circuit, sí. Es corre un 10.000 quilòmetres. Se surt de fora del circuit, després s'entra dintre el circuit, s'ha completat una volta i bueno, el RAC organitza, que és el gestor del circuit, i és que té molta acceptació, i a més, escolta'm, si veus passar ja els Fórmula 1 i els MotoGP, a vegades digues, jo què trigaria en donar una volta? Pues,
fas pues, una mira, comparació.
pues comprovar-ho. I a Mataró també tenim una mitja marató molt consolidada, que a més, fan aquesta pagada, aquest diumenge, també el terç de marató, 7 quilòmetres, quan s'ho pren la seva primera edició. Són propostes interessants i el pròxim dia doncs, parlarem ja, ens centrarem en tot el que són aquesta nova tendència social de despedir l'any corrents.
La Sant Silvestre.
Sant Silvestre, la cursa dels nassos, etc. Tota aquesta oferta que hi ha, i aquí a Sant Cugat tenim una que...
Home, per suposat, aquesta ja.
Que té molta acceptació, en parlarem.
Molt bé, Xavier Requeno, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. D'aquí 15 dies més sobre el running. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Bon dia.